Suposo que tots recordareu a la Margarida Casacuberta, que ens fa unes esplèndides conferències. Ella és professora de literatura catalana contemporània a la Universitat de Girona, llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, i el 1993 es doctorà amb una tesi titulada Santiago Rusiñol, Vida, Literatura i Mite. Ha centrat la seva recerca en la cultura catalana del tombant del segle XIX al XX. Sobre Rusiñol ha publicat uns quants llibres, a part del títol de la seva tesi, Santiago Rusiñol i el teatre per dins, els noms de Rusiñol, i ha comissariat l'exposició als Jardins de l'Ànima de Santiago Rusiñol, que es va fer a la Fundació Càssia de Girona i que, bueno, avui ampliaràs en aquesta xerrada que esperem disfrutar molt.
Com vulguis. Bé, moltes gràcies. Estic molt contenta que m'hagi tornat a convidar a ser aquí a parlar de temes de literatura i en aquest cas de Santiago Rusiñol, que és un dels meus escriptors i pintors, en aquest cas, preferits, i sobretot un personatge que m'ha acompanyat des de fa molts anys. En vaig fer la tesi doctoral i això implica que ben bé durant 10 anys cada dia vaig viure acompanyada de Don Santiago, que era un personatge molt conegut, com bé sabeu, un personatge emblemàtic, un personatge molt estimat de molta gent i un personatge també criticat per molta altra gent, com això passa habitualment. En Santiago Rusiñol va escriure molt, va pintar molt, era un gran treballador. Ell ha passat la història també amb una imatge, que és la imatge de l'artista bohemi, del personatge que en un moment determinat se'n va anar a París, que ho va deixar tot, va deixar la fàbrica familiar de la qual era hereu, va deixar la família, va deixar la dona i una criatura petita per tal de seguir el que ell considerava que era la seva vocació, que era pintar fonamentalment, i per tant en un moment en què ell ja començava a fer la vida burgesa que li tocava de fer pel lloc que ocupava dintre de la família, va ser quan va decidir de marxar. Això el va convertir també en un personatge que moltes vegades s'ha citat amb aquella famosa anècdota que ni tan sols suposo que pertany a Santiago Rusiñol, que un dia va sortir de casa, diuen, a buscar tabac i no hi va tornar fins al cap de 10 anys. Però aquestes coses tenen a veure, o aquestes anècdotes tenen a veure amb la popularitat del personatge, amb la popularitat que va adquirir fonamentalment el seu teatre i l'èxit, sense cap mena de dubte, d'una de les obres més representatives de la literatura catalana contemporània, perquè d'alguna forma reflecteix la manera de viure de la burgesia catalana, que és la famosa auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol, que amb l'auca del famós senyor Esteve, el que fa Santiago Rusiñol és explicar la història de la seva família i, juntament amb la història de la seva família, la història particular seva, el personatge que ha de lluitar per convertir-se en artista en un món dominat pel senyor Esteve, és a dir, en un món dominat ja pels diners. Estem parlant de l'any 1907, que és la data de la publicació de l'Auca del senyor Esteve, que va tenir després molt d'èxit a partir del moment que l'Auca es va convertir en una obra de teatre, en una comèdia, que es va estrenar el 1917, però que, en qualsevol cas, Rossinyol va ser molt hàbil a agafar un personatge, que és el senyor Esteve, que ja existia des del punt de vista de la paraula, l'expressió senyor Esteve ja volia dir el que nosaltres entenem que vol dir, però va utilitzar aquesta expressió, aquesta paraula, per situar-la en el seu món, en la seva família, i ell, Santiago Rossinyol, es va convertir o va projectar sobre el personatge d'en Ramonet, l'artista, tot allò que era la seva aspiració a la bellesa, perquè Santiago Rossinyol és un personatge que des del primer moment, quan va decidir seguir la seva vocació, és a dir, la poesia, la bellesa, en comptes del món de la prosa o dels diners, Santiago Rossinyol es va cuidar molt ràpidament de construir un discurs a l'entorn de el que era la seva pròpia vida. És a dir, Santiago Rossinyol no volia convertir-se en una anècdota, com d'alguna manera va acabar passant, sinó que ell el que volia és convertir la seva pròpia vida, la seva autobiografia, en la representació de l'artista modern, de l'artista contemporani, podríem dir, de l'artista que, per tal d'esdevenir allò que ell vol ser per una vocació, ha de trencar amb moltes coses i ha d'assumir la pròpia solitud com un sacerdot. El sacerdot de l'art, que és el sacerdot que dedica la seva vida a la bellesa en un temple que és, òbviament, el taller, i que Santiago Rossinyol es va construir a Sitges, aquest taller, en el famós Cau Ferrat, que, si tot va bé, a partir d'aquesta tardor es podrà tornar a visitar, perquè ara ha estat durant uns anys en obres, n'ha fet una restauració completa, però a partir de final d'any sembla que podrem tornar a veure aquest temple de l'art on Santiago Rossinyol va anar recollint totes les seves obres que ell més estimava, les obres dels seus amics i els records que configuren la vida de l'artista. Dintre del Cau Ferrat, suposo que això es deurà conservar, crida molt atenció la presència d'un brollador. I dic això perquè és un brollador que està situat dintre d'una casa. Un brollador de pedra que Santiago Rossinyol va col·locar en el Cau Ferrat, entre altres coses, per recordar un dels elements que forma part integrant de la seva obra, que són els jardins. Perquè Santiago Rossinyol va pintar, va escriure i va viure enmig dels jardins. Són gairebé 400 obres, 400 olis, catalogats sobre jardins, els que va pintar Santiago Rossinyol. Ja dic que era un gran treballador i tota la feina es va concretar en gran part en aquest únic tema o en aquest tema únic que l'obsedia i que va reflectir, va repetir durant tota la seva existència. Primer pintava jardins, que no eren pròpiament jardins, però que també són jardins, els cementiris. Pintava patis, amb tot allò que el pati té de jardí humil, casolà, molt vinculat el lloc on les persones viuen la seva vida més íntima. Per tant, ell també, com un voyeur, anava a buscar aquests jardins. Va pintar paisatges que, tot i pertànyer a la natura, sense domesticar, sí que des de la mirada del pintor són paisatges harmoniosos, equilibrats i, per tant, una forma de jardí. Per exemple, al començament de la seva obra pictòrica, Santiago Rusiñol, quan va voler demostrar que ell era un pintor, un artista professional, l'any 1888, això era, per tant, en el marc de l'Exposició Universal de Barcelona i de la modernització de la ciutat que va permetre, entre altres coses, als artistes presentar-se com unes figures realment importants dintre del món burgès que s'estava construint. Doncs en aquell moment, Santiago Rusiñol, que encara treballava al carrer de la Princesa amb el, en el, a la fàbrica tèxtil, que ells de fet la tenien a Manlleu, però el despatx el tenien al carrer de la Princesa, en aquell moment va agafar, es va instal·lar al final de l'estiu a Olot, que era el lloc on pintava Joaquim Vayreda, per tant el gran paisatgista, i Santiago Rusiñol va anar allà i va pintar 30 olis esplèndids que després va exposar a la Sala Parés de Barcelona en el que va ser la seva primera exposició individual, d'alguna manera, per presentar-se davant del públic barceloní i dir, mireu el que sóc capaç de fer. A partir d'aquí, i arran de l'èxit que va tenir aquesta exposició, ja va ser quan va prendre la decisió de marxar a París i, per tant, d'anar a aprendre realment de pintura i fer-ho en el marc europeu, en la coneguda Ciutat de la Llum, que era la meca de l'art modern en aquells moments. Per tant, quan ell va anar a Olot i va pintar aquestes, aquest paisatge domesticat, d'alguna forma també estava pintant jardins. Per tant, ens trobem que tota la seva obra pictòrica, d'una manera o d'una altra, està acompanyada per aquests jardins que primer li varen servir per projectar el seu jo en la natura, i m'explico, és a dir, Santiago Rusiñol va convertir la pintura en una forma de viure, és a dir, ell s'implicava absolutament en la pintura. Ell era el sacerdot de l'art i, per tant, d'una forma gairebé, podríem dir, mística, s'integrava a la natura. Aquest procés d'integració amb la natura, que Santiago Rusiñol identifica amb una natura crepuscular, com veurem, va acompanyat d'un procés personal d'introspecció, d'anàlisi, d'autoanàlisi fins i tot, que el porta a passejar-se pels abismes de l'ànima, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, Santiago Rusiñol explora el seu jo a través de l'exploració del misteri, de la por, de les dimensions que, de la realitat que són més enllà de la realitat convencional, fins al punt que Santiago Rusiñol, que arran d'una malaltia que ell té realment i que fa que hagi de prendre morfina, explorarà aquest jo i aquests abismes de l'ànima i fins i tot el terreny de la mort a través de l'alcaloide, a través de la morfina. Per tant, Santiago Rusiñol fa un viatge personal i també artístic, acompanyat de la morfina, amb el jardí com a punt de referència, que és molt important, és molt interessant, perquè aproximadament des del 1895, que és la primera vegada que Rossinyol va a Granada i que coneix els jardins abandonats romàntics de Granada i els comença a pintar d'una manera obsessiva, després continua amb Aranjuez, fins aproximadament al 1899, o sigui, són pocs anys, 95, 96, 97, 98, 99, durant aquests anys, d'una manera absolutament intensa, Rossinyol posa a prova la seva capacitat creativa, la seva capacitat de traspassar la realitat que nosaltres percebem a través dels sentits corporals i intentar de trobar les altres dimensions de la realitat a través de el jardí com a punt de referència i de la morfina com a via que li permet de traspassar aquestes barreres. I dic fins a l'any 1899 perquè en aquest moment la morfina, com bé sabeu, és un alcaloide, és un opiaci que és molt perillós i Rossinyol esdevé addicte a la morfina. Esdevé addicte a la morfina i en un moment determinat Santiago Rossinyol, juntament amb els seus amics i també la seva dona, que en aquests moments torna a aparèixer en escena, decideix fer una cura de desintoxicació o de desmorfinització en un sanatori a París, que òbviament el farà patir molt. Immediatament després, Santiago Rossinyol ha de ser intervingut quirúrgicament per un problema renal, li van extirpar un ronyó i per tant va passar una temporada des del 1899 fins al 1901 aproximadament, que estava entre, podríem dir-ne, la vida i la mort, no? Però en va sortir d'aquesta, o sigui, de molta força de voluntat en va sortir. I a partir d'aquests moments és molt interessant veure com canvia la seva manera de pintar, perquè aquell procés personal que podem veure reflectit a través de la pintura de jardins, en què cada vegada veiem que Rossinyol es posa més dintre de la natura, que la natura cada vegada es tanca més i que cada vegada és una invitació, cap al que podríem dir-ne el forat negre de la mort. Tot això desapareix a partir del 1900, torna ell a pintar d'una manera constant, però el jo de l'artista es percep perfectament que ja no és dintre de la natura, sinó que el jardí abandonat, el jardí que s'està trencant, que s'està desfent, que està degenerant, que l'heura el va cobrint, que l'heura va trencant l'arquitectura construïda per l'individu. Per tant, que tot allò que és destructor, les larves de l'instint, queden reflectides a través d'aquesta pintura. Doncs tot això Rossinyol ja no ho veu des de dintre, sinó que d'alguna manera ho veu des de fora. Abans deia, abans d'entrar, que la relació que manté Santiago Rossinyol amb els jardins és una relació absolutament íntima, personal, i que a mi m'agrada explicar la història de Santiago Rossinyol des d'aquesta perspectiva dels jardins. Perquè si fins a 1899 l'exigència de l'artista el porta a explorar els límits de la vida i de la mort, a partir de 1901, ja fora de perill, ja havent-se retirat de l'abisme, Santiago Rossinyol continua pintant els jardins, però, repeteixo, ja no des de dintre, sinó des de fora, però com una obsessió, perquè des de 1901 fins a 1931, que és quan mor, Santiago Rusiñol, pinta de forma obsessiva jardins. Els jardins abandonats d'Aranjuez, de La Granja, de Generalife, l'Alhambra, de Mallorca, de Barcelona, de Girona, etc, etc. I d'Arenys, d'Arenys damunt. Que és el pati blau. És aquest pati blau que en té tres versions d'aquest pati blau, pintades totes entre l'any 1913 i el 1914 a casa del seu editor, que és Antoni López, que era l'editor de l'Esquella de la Torratxa i dels llibres de la Llibreria Espanyola de la Rambla, que és on Santiago Rusiñol, a partir de 1905, va editar tota la seva obra literària. I, per tant, aquest és el pati blau, aquest jardí d'Arenys. Bé, fixeu-vos, per tant, és un jardí de l'any 1914, és d'aquests jardins que respon ja a una fórmula, d'alguna manera. Santiago Rusiñol té una capacitat de plasmar el color, de plasmar les ombres, de plasmar la melanconia d'aquests espais, però veurem com el to és molt diferent en aquest tipus de jardins, que ja són posteriors al 1900, o els jardins que són anteriors. Per tant, ara us ensenyaré i comentaré alguns dels jardins de Rusiñol, perquè, repeteixo, ens movem amb una catalogació de més de 400 olis, i després aquesta explicació que acabo de fer, aquesta teoria, aquesta hipòtesi de treball sobre la importància que tenen els jardins dintre d'aquesta doble vida de Santiago Rusiñol, és a dir, té com un segon naixement, intentaré d'explicar-ho també des de la perspectiva de la literatura, perquè Santiago Rusiñol, la seva obra artística, no la concep al marge de la seva obra literària. Per tant, aquest és el pati blau. Aquí tenim la Gitana de l'Albaicín, o coneguda també com la Granadina. Aquesta és una obra de l'any 1895. És una de les primeres obres que Santiago Rusiñol va pintar a Granada. Fixeu-vos que al darrere hi ha un fragment de jardí amb uns xiprers, que aquesta finestra dona justament a l'Alhambra, als jardins de l'Alhambra, i és molt interessant veure sobretot els colors que utilitza Santiago Rusiñol. Ja sabeu que hi ha un tipus de pintura de temàtica andalusa, que és un tipus de pintura molt exòtica, molt típica, molt folklòrica. Aquest tipus de pintura en aquests moments tenia molt d'èxit a París, però òbviament tenia molt d'èxit a París amb colors brillants, forts, amb personatges com la Carmen de Mérimée. Santiago Rusiñol, en canvi, el que fa és representar el paisatge andalús des d'una perspectiva que podria ser la perspectiva de Montmartre, amb uns colors que són els colors de París, que no són necessàriament els colors típics d'Andalusia, tot i que és veritat que Santiago Rusiñol coneix els jardins de Granada en un moment de pluja i, per tant, de foscor. O sigui, és un personatge que va a buscar de la realitat no l'estereotip o no allò que estem acostumats a veure, sinó que trenca les expectatives i, per tant, aquesta gitana de l'Albaicín és un personatge que, a través de la mirada, a través del color, a través del que té darrere, ens porta cap a un més enllà, no ens porta cap a una realitat exòtica, ni folklòrica, ni res de tot això. No hi ha l'espanyolisme típic que en aquests moments venia. Per tant, Santiago Rusiñol és molt agosarat. El començament de la seva trajectòria artística, quan ja havia anat a París i treballava a Montmartre i venia a Barcelona a exposar cada any, es trobava que la gent de Barcelona, la gent que li podien comprar les pintures, no els agradaven aquelles pintures, deien que eren pintures massa fosques, grises, mats, brutes, perquè el que portava era la llum de París. I què reflectia en les seves pintures? Jardins abandonats, arbres despullats, una natura trista. Per tant, a través de la pintura, el que feia era reflectir l'ànima, una ànima fonamentalment melancònica. I esclar, això no agradava. Si la gent es volia comprar una pintura per tenir al menjador, no anava a buscar aquest tipus de pintura, sinó que si podia trobar un paisatge de l'escola d'Olot amb aquella verdor i aquelles aigües, etc., òbviament es quedava amb aquell paisatge. Però Santiago Rusiñol, que comença a pintar mirant què té darrere la tradició i, per tant, Vayreda, i, per tant, anant a Olot a pintar en els seus mateixos territoris, ràpidament canvia aquest punt de vista i és la manera que té de reivindicar el que és una pintura moderna, simbolista, i a partir d'aquesta reivindicació, Santiago Rusiñol va fent forat, juntament amb el seu amic Ramon Casas, que fa el mateix procés a Barcelona durant aquests anys, que són els anys del modernisme. Bé, La gitana de l'Albaicín, doncs, de l'any 85, i el jardí abandonat, fixeu-vos el títol, que és un jardí abandonat de prop de Granada, del Palau de Bíznar. Fixeu-vos altra vegada amb els colors. Ja sé que la imatge no és o no fa justícia pròpiament el que és el color d'aquest jardí, d'aquest oli. Però, tanmateix, fixeu-vos com destaca, en primer lloc, el brollador, que és un brollador molt semblant al brollador que hi ha dintre del Cau Ferrat. És un brollador eixut. Al voltant d'aquest brollador, la gespa és esclarissada, és una gespa no cuidada. Ens trobem davant d'un jardí que havia estat senyorial, però que en aquests moments ningú no en té cura. I per tant, el que li interessa a Rusiñol demostrar és la degeneració d'una determinada arquitectura, d'una determinada construcció humana, d'una determinada cultura, fins i tot. Hi ha crítica en aquest tipus de pintura o només hi ha nostàlgia i melangia? Totes dues coses. En primer lloc, hi ha la bellesa d'allò que mor, d'allò que desapareix, d'un món que desapareix. Santiago Rusiñol era un personatge absolutament contrari a allò que en diem el progrés. I, per tant, un personatge molt de la seva època, perquè és un personatge del final del segle XIX. El segle XIX és el segle del progrés, tot es justifica pel progrés, i Rossinyol, en canvi, és un personatge que en aquest sentit es presenta com a antimodern, antiprogrés. Per tant, hi ha una voluntat de reflectir la bellesa d'allò que degenera, d'allò que mor. També això és molt propi del decadentisme, que és un dels moviments estètics, bueno, intel·lectuals per una banda i estètics per una altra, que tenen una gran importància a Europa. L'Europa del final de segle, l'Europa que comença a pensar-se ella mateixa com a una Europa gastada, una Europa en decadència. Estem començant el període que portarà a la Primera Guerra Mundial i amb la Primera Guerra Mundial el 1914, amb la liquidació de tot aquest món que Santiago Rossinyol reflecteix a través d'aquests jardins abandonats. D'altra banda, aquests monuments, per dir-ho d'alguna manera, aquests jardins, són jardins espanyols. Santiago Rossinyol, l'any 1903, publica un llibre magnífic, que és una carpeta de color blanc, amb unes lletres al davant, de color verd, que es titula Jardins d'Espanya. Hi ha 40 làmines amb litografies dels jardins que ell ha pintat des de l'any 1895 fins al 1903 mateix, arreu d'Espanya. Perquè Santiago Rossinyol és un personatge que viatja constantment. Viatja per Catalunya, però també viatja per Espanya i viatja fonamentalment a França i encara més fonamentalment a París. Però, en qualsevol cas, és un personatge que en aquesta última dècada del segle XIX, que és la dècada, a més, de la decadència de l'estat espanyol modern, reflectida aquesta decadència amb la guerra de Cuba i la pèrdua de les últimes colònies del gran imperi que havia estat l'estat espanyol, el que fa Santiago Rossinyol, molt en la línia de la gent del 98, de la famosa generació del 98, és reflectir la decadència d'Espanya, aquella Espanya morta que Maragall denunciava en els seus articles i fins i tot en els seus poemes arran de la guerra, o aquella Espanya negra que Darío de Regoyos i Emil Verhaeren varen convertir en icona de la decadència de l'estat espanyol. Per tant, aquests jardins tenen aquest doble significat. Per una banda, la projecció del jo, i per tant la melancolia, la nostàlgia i la sensació d'alguna cosa que s'acaba, que és la pròpia civilització, però també el propi jo, però per altra banda hi ha una càrrega reivindicativa també en la representació de la decrepitud d'Espanya a través dels seus monuments. Bé, en aquest cas ens trobem amb un jardí que és del 1911, que ja forma part també d'aquests jardins que pinta Santiago Rossinyol sempre des de fora. Ja són molt decoratius en aquests moments. Els jardins els hi prenen de les mans, per dir-ho de manera ràpida i que ens entenguem. El 1911, Santiago Rossinyol acabava d'arribar d'un viatge que va fer a l'Argentina. Ell va recollir les impressions d'aquest viatge en un text preciós que es titula Del Born al Plata i hi va anar a l'Argentina a vendre les seves pintures. Es van portar una quarantena de teles importants i les va vendre totes. Per tant, Rossinyol és un personatge, sobretot durant aquesta època, que ven tota la seva producció. Dels primers anys, aquells jardins, com veurem, més foscos, més interioritzats, més inquietants, d'aquells jardins molts són encara al Cau Ferrat perquè se'ls va haver de quedar, no els va poder vendre, i per tant formen part de la seva col·lecció particular. Doncs bé, aquí tenim un dels escenaris més pintats de Santiago Rusiñol, que és Aranjuez, els Reales Sitios. Rusiñol va pintar repetidament a Aranjuez. Durant molt de temps va passar una part de l'any pintant a Aranjuez i també representant totes les seves obres teatrals que tenien, d'altra banda, un gran èxit a Madrid. Santiago Rusiñol era molt amic de la intel·lectualitat madrilenya i Santiago Rusiñol és un personatge que viu en la seva pròpia carn les conseqüències, per exemple, de la creació de Solidaritat Catalana a partir de l'any 1906, perquè viu el conflicte entre Catalunya i Espanya que en aquests moments s'estava vivint i que acompanya tot el procés de construcció de la Mancomunitat de Catalunya, que aquest any, justament 2014, fa 100 anys que es va constituir. I per tant és molt interessant també tot el que explica Santiago Rusiñol a l'Esquella de la Torratxa, que és on ell cada setmana publicava un article, una glossa, com les de l'Eugeni d'Ors, i contrària normalment a l'Eugeni d'Ors, i per tant tot aquest ambient, l'ambient que es respirava de conflicte polític durant aquests anys, fonamentalment 1906-1914, Santiago Rusiñol ho explica perquè ell viu en aquests ambients i en aquests jardins. Val a dir, me n'he descuidat de dir-ho abans, que Santiago Rusiñol es va mantenir sempre al costat dels jardins, però és que va morir dintre d'un jardí. Va morir pintant a Aranjuez, precisament, i la seva última pintura és una pintura inacabada d'aquests jardins d'Aranjuez. Bé, aquest és un dels seus primers olis d'aquesta exposició que us comentava de la Sala Parés, la seva primera exposició individual, producte de l'estada de Rusiñol durant 2 mesos a final d'estiu de l'any 88 a Olot. Aquest quadre es titula Passeig de Sant Roc, és un passeig molt conegut d'Olot. Està pràcticament igual, està pràcticament igual i és molt, molt, molt frondós, molt bonic, molt trist, perquè busca normalment aquests llocs. Santiago Rusiñol, fixeu-vos en aquest personatge femení que hi passeja, un personatge solitari, un personatge vestit de negre, un personatge misteriós, un personatge que mostra, d'altra banda, la relació de l'individu amb la natura, amb una natura que la supera o el supera absolutament, no? A Rusiñol li agrada molt pintar camins, aquests camins que es perden cap a algun lloc desconegut. I el que és molt interessant, durant la primera part de la seva trajectòria artística, és com els camins es van tancant. Aquí ens trobem amb un escenari molt diferent, però fixeu-vos, només hi ha un any de distància. Aquesta pintura també és coneguda com a Casa d'Empenyoraments i aquest pati és una cour parisenca. És, per tant, un escenari parisenc. Fixeu-vos quin tipus d'escenaris Santiago Rusiñol pinta. Per tant, és un pati, és una cour, és un lloc tancat. A mà dreta hi ha unes plantes absolutament escarrancides, mig mortes. És el tipus de natura morta que a Santiago Rusiñol li interessa de pintar en aquests moments per tal de reflectir aquesta sensació, per tal de suggerir aquesta sensació de mort, de pobresa, de misèria, de tristesa. Nosaltres ens podem fer múltiples observacions o disquisicions a propòsit de quina és o quins són els motius pels quals aquest personatge femení surt d'aquesta casa d'empenyoraments i passa justament per aquest pati. La humitat, la grisor, la foscor, evidentment, quan això ho portava cap a Barcelona, es posaven les mans al cap i no li compraven res. En el mateix estil, un jardí de Montmartre. Esclar, no té res a veure amb aquell laberint que hem vist abans, amb aquella frondositat, amb uns parterres ben cuidats, malgrat que són jardins abandonats, se suposa. Això sí que és un jardí abandonat. Aquest és és un jardí montmartrès en un moment en què a Montmartre no hi havia ni tan sols el Sacré-Cœur. El Sacré-Cœur estava en construcció. Era el barri on els artistes s'instal·laven, perquè era el barri més barat de París, eren els baixos fons, prens de prostitució i de delinqüència, etc. I amb una natura adequada, sobretot en aquest cas, a la temperatura absolutament rigorosa de l'hivern parisenc i a una manca de cura dels propis habitants d'aquest lloc, perquè és exactament allò que hi vivia, s'hi vivia. En Santiago Rusiñol i els seus amics varen viure 2 o 3 anys a Montmartre, al Molenc de la Galette, que va convertir-se també en escenari de la seva pintura. El Molenc de la Galette és una mena d'embalat amb una mena de parc d'atraccions on la gent popular, la gent de Montmartre, anava a divertir-se, i a Rusiñol li agrada especialment mostrar la tristesa d'unes determinades diversions o la tristesa d'uns llocs que figura que serveixen perquè la gent s'hi diverteixi i que són aquests llocs representació de la mort. No hi ha res més trist que un parc d'atraccions quan no és en funcionament. I això ell també ho reflecteix. El que us deia abans, d'aquests camins que es tanquen, 1896, Passeig Místic, una estada a Montserrat, que fa Rusiñol. Altra vegada, un personatge femení, vestida de negre, misteri. En aquestes pintures normalment hi trobem la imatge, la figura de la intrusa, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, de la mort. La intrusa és el títol d'una obra de teatre de Maurice Maeterlinck, que va ser la primera obra de teatre que es va estrenar a Catalunya i a Espanya amb la manera com ara nosaltres tenim entesa que s'ha de representar una obra de teatre, és a dir, amb un espai tancat, amb un espai fosc, amb una dicció adequada a uns moviments que són els moviments de l'ànima. Per tant, estem parlant de la literatura decadentista que Santiago Rusiñol i els seus companys de l'Avens posen de moda a partir d'un moment determinat, i a mi m'interessa que dintre d'aquest passeig místic us adoneu en primer lloc de la simetria de l'obra i sobretot d'aquest camí que necessàriament porta la nostra mirada cap al punt de fuga, que és una invitació en aquesta mena d'espai fosc, negre, que representa la mort. Després té algun altre jardí, just abans del meu 98 aproximadament, just abans de fer la cura de desmorfinització, que ens permet de veure com aquest personatge va anant, es va tancant el camí. Bé, altra vegada, 1913, fixeu-vos que és diferent, tot i que el paisatge és un paisatge de tardor, és un paisatge, per tant, igualment trist, decadentista. La simetria torna a marcar aquest embarcador i les fulles dels arbres, les fulles caigudes, representació de la mort, l'estany, representació de la mort també, des d'un punt de vista simbolista, decadentista, l'aigua quieta, l'aigua que fa de mirall, és un símbol de la mort. Per tant, Rossinyol continua insistint en aquest tema, però fixeu-vos que aquí hi ha un camí que s'acaba, aquí no hi ha una invitació a anar més enllà, aquí hi ha un decorat, aquí hi ha un escenari que, des del meu punt de vista, això és una interpretació molt personal, no provoca tanta inquietud en l'espectador. És d'una bellesa, em sembla que, incontestable, harmoniosa, equilibrada, dintre del que podríem dir-ne el to general fosc i tardorenc d'aquest jardí. Aquest és un dels patis blaus més coneguts de Sitges. Fixeu-vos, fins ara no havia sortit cap espai sitgetà. Ens recorda el primer dels patis, el d'Arenys de Munt, però també hi ha moltes diferències. En primer lloc, amb el tipus de pati i el tipus de llum. Un pati absolutament tancat, fixeu-vos que no hi ha pràcticament cel, i és un pati que embolcalla absolutament la figura, una figura que a més només la veiem a la meitat, com si de forma fugissera, és com un moviment d'aquesta figura que és sorpresa pel pintor, amb tota una sèrie de plantes que, malgrat ser a Sitges i malgrat ser en un lloc que es caracteritza per la brillantor del sol, del cel, etc., i per l'esplendorositat de les plantes que hi viuen, aquí ens trobem també amb una natura moribunda. Alguna cosa passa en aquest jardí. I el pati blau és no només la pintura de Rossinyol, sinó també una narració que Rossinyol escriu en aquests moments, que després publicarà a diversos llocs i recollirà l'any 1898 en un llibre preciós que es titula Fulls de la vida, i que explica precisament en la narració que després esdevindrà el 1902 una obra de teatre, que és el Pati Blau, però explica la història d'un pintor que s'acosta en un d'aquests patis blaus sitgetans atret per la llum i quan entra i demana a veure si li deixen pintar, es troba amb un espai que és un espai com una tomba, perquè hi ha unes flors marcides, altra vegada és aquest gust per allò que mor, però al costat de les flors marcides hi ha també un personatge femení, una noia molt jove, afectada de tisi, i per tant Rossinyol explica la relació que s'estableix entre aquest pintor i aquesta noia, perquè el pintor la vol pintar, perquè allò que la treu justament és les traces de la mort en un cos jove, que és un tema terrible, però que és un dels grans temes de la pintura, sobretot durant el segle XIX, i sobretot de la pintura romàntica. El tema és com el pintor captarà l'ànima d'aquest personatge femení, la captarà i, a més, la xuclarà de tal manera que, en el moment en què el pintor acaba el retrat, la noia mor. Per tant, és aquesta relació entre model i pintor que té una gran tradició. Doncs Santiago Rossinyol, fixeu-vos que aquesta sensació estranya, inquietant, melancònica, suggeridora que ens ofereix aquest pati blau, després la converteix també en literatura a través de la narració i finalment a través de l'obra de teatre. És interessant veure com Rossinyol, de tota manera, a part de reflectir aquesta relació que deia abans entre model i artista, després aprofita també per donar-hi una interpretació o una lectura didàctica a la seva narració, perquè aquest personatge femení que mor i que queda reflectida i per tant immortalitzada en la tela és un personatge humil que forma part d'una família humil i que segurament hauran de vendre el quadre. Rossinyol explica com, després de la mort d'aquesta noia, torna a visitar la família i li diuen que el quadre l'han deixat o l'han venut amb uns parents, i el pintor està content i diu, doncs molt bé, suposo que és la manera que aquest personatge visqui. Diu, no, aquests parents són uns parents americanos, per tant, d'Amèrica, que volen tornar i que volien o volen comprar aquesta casa. I per tant ens han demanat la vista, que és el que també ha quedat reflectit. I el pintor diu, i la noia? Diu, no, la noia rai, l'han esborrada. És molt interessant, és molt interessant i molt dur. És d'aquests anys, Rossinyol en aquests anys està fent un tipus de literatura i un tipus d'art que no fa gaires concessions al públic i que carrega automàticament contra la cultura, la civilització dels diners, no? I és un altre... Aquest és el pati de Can Fals, Sitges altra vegada. És una pintura preciosa, des del meu punt de vista, és una de les millors pintures de Rossinyol. És una opinió personal, I fixeu-vos amb el contrast entre la llum i l'ombra, novament el brollador, aquesta bassa, una bassa d'aigües quietes, per tant, d'aigües que novament ens porten cap a aquesta idea de la mort, d'allò que és decrèpit, és una llum que baixa, és per tant una posta de sol, constantment Santiago Rusiñol torna sobre aquests elements. Mm? En aquest cas, 1898, la font del General Ife, novament una font, un brollador. En aquest cas, el jardí... Fixeu-vos la diferència entre els jardins que són de després del 1900 i els d'abans. Els d'abans normalment no són jardins simètrics, decoratius, etc., sinó que són jardins que es trenquen per alguna banda, o bé reflecteix allò que cau, allò que es destrueix, o bé des del punt de vista que agafa el jardí no acabem de veure exactament què passa amb aquest jardí, no? Per tant, aquesta idea em sembla també interessant perquè marca una diferència entre el que és una pintura en la qual el jo s'hi posa directament i una pintura que és més decorativa i que marca d'alguna forma l'amanerament de Santiago Rusiñol. Aquest és un dels plafons del Cau Ferrat. Va ser pintat expressament per ser col·locat al Cau Ferrat, que com bé sabeu és el taller de Rusiñol construït sobre dues casetes de pescadors al costat de... ben bé, tocant al mar, però construït a través de materials d'enderroc del castell de Sitges i, per tant, amb una arquitectura que és gòtica. És, per tant, una pintura feta juntament amb dos plafons més, que són al·legòrics, un dedicat a la música i l'altre dedicat a la pintura, que és allò que tanca, és l'art total des del punt de vista de Rusiñol, i és allò que tanca el Cau Ferrat. I fixeu-vos altra vegada el brollador amb la bassa, amb tota aquesta vegetació que caracteritza els jardins romàntics de Rusiñol, amb el personatge vestit de negre, amb el camí que ens porta cap a un horitzó inconegut, etc. És una pintura al·legòrica que situem en el terreny del simbolisme i del prerrafaelitisme, que és allò que distingeix el modernisme aquí a Catalunya. I finalment, aquest és un retrat de Santiago Rusiñol molt jove, és de l'any 1888, fet per en Ramon Casas. És molt curiós aquest retrat, perquè d'entrada, fixeu-vos, l'escenari és un escenari absolutament despullat, només amb una cadira de balca, amb una maleta al costat, cosa que reflecteix la identificació de Rusiñol amb el caminant de la terra, amb aquella persona que no es pot aturar, amb aquell personatge que fa de la recerca en un mateix el motiu de la seva vida, constantment viatjant. De Santiago Rusiñol en sabem moltes cases, però no podríem dir que cap d'aquestes cases fos la que el representa d'alguna forma. És un personatge que constantment viatja, constantment fa estades a París, a Sitges, a Mallorca, a Madrid, etc., per tal d'anar buscant aquells jardins, aquells espais que són els jardins de l'ànima, la recerca d'un mateix, no? I és molt interessant veure a la part de dalt, la part dreta, que hi ha una pintura que és un paisatge i que és precisament un dels paisatges, un dels 30 paisatges que en Rusiñol va presentar a l'exposició de la Sala Parés. Per tant, en Ramon Casas, que és molt amic d'en Rossinyol, en aquest retrat que li fa, que li fa molts, Casas el dibuixa repetides vegades durant tota la seva vida. Santiago Rossinyol, doncs aquí, d'alguna forma, Casas és capaç de mostrar-nos els inicis de l'artista, i d'aquest artista que està disposat a deixar-ho tot per seguir la seva vocació. He dit que també parlaria de la literatura de Rossinyol, i tenia aquí preparat uns quants textos, però, clar, ara aquí començaríem una altra conferència. El que sí que faré, aquí, per exemple, jo havia escollit un text que des del meu punt de vista és un dels més interessants de Rossinyol i segurament també un dels menys coneguts, que es titula La casa del silenci. És un text que va sortir publicat a la revista Pèl i Plom l'any 1901, i que parla justament de l'experiència de la cura de desmorfinització que Santiago Rossinyol va fer al sanatori de Boulogne-sur-Seine l'any 1899, que va ser realment molt, molt dolorós. Tenia preparat aquest text perquè aquest text és un text que parla d'uns personatges que són els morfinòmens i morfinòmenes que estan tancats en aquesta casa del silenci, que és una casa envoltada d'un jardí, i des d'aquest jardí aquests personatges contemplen la casa del davant, on hi ha quatre personatges misteriosos, una família, que són també morfinòmens. Per tant, fixeu-vos, el tema de la mort està constantment present en Santiago Rossinyol, i és un text aquest molt fosc, és un text pràcticament psicodèlic, i estic utilitzant aquesta paraula en plena consciència del que estic dient, perquè és un d'aquells textos que intenta de reflectir la percepció de la realitat per part d'un morfinòmen amb els efectes justament de la cura de desintoxicació i, per tant, amb els efectes de la síndrome d'abstinència. I és dintre d'un jardí absolutament tancat que se situa la mirada que mira cap enfora i es troba amb el mirall de la mort dels altres personatges de l'altra casa. És un text absolutament brutal, és molt llarg, per tant no el llegiré, però és molt interessant, perquè d'alguna manera a través de la literatura es reflecteix aquella idea que havia comentat a través del camí que porta cap a un forat que s'està tancant, i per tant la mirada del que vol sobreviure però que desitja la mort pel patiment que li comporta el fet de la supervivència i per tant enveja els altres que estan lliures i que poden fer el que volen i que justament el que busquen i el que troben és la mort. Per tant, és un text absolutament tancat. Per tant, no llegiré això, però sí que acabaré aquest repàs, aquest viatge pels jardins de l'ànima de Santiago Rossinyol amb una oració, perquè Santiago Rossinyol, com molt bé sabeu, és autor d'un llibre que es titula Oracions, publicat l'any 1897. És un llibre de poemes en prosa, és un dels primers llibres de poemes en prosa que es publica a Catalunya i també a Espanya. És un dels monuments de la literatura modernista a casa nostra, aquestes oracions, i són oracions a la bellesa. Santiago Rossinyol adopta la figura del sacerdot de l'art I en tant que adopta la figura del sacerdot de l'art, adopta també la manera com el sacerdot es comunica amb la divinitat a través de l'oració. Però per l'artista modern, que ja no té un déu que justifiqui la seva pròpia existència, allò que justifica l'existència de l'individu, i en aquest cas de l'artista, és la bellesa. I aquestes oracions són una quarantena d'oracions dedicades a la bellesa i a tots aquells elements de la realitat que provoquen la sensació del bell. A les estrelles, al mar, a les catedrals gòtiques, els xiprers, etc. Santiago Rusiñol dedica aquestes oracions a tots aquests elements i Miquel Utrillo il·lustra aquestes oracions. I, per tant, el resultat és un llibre d'art, un objecte d'art realment impressionant, que, si voleu, el podeu consultar a través d'internet perquè està digitalitzat aquest llibre, les oracions. Dintre d'aquestes oracions n'hi ha una, els jardins abandonats. I, per tant, acabaria precisament amb aquesta oració. Diu així: els jardins abandonats. En entrar en un jardí abandonat, l'aroma de ruïnes que es respira, de frescor marcida, de flor esfollada, d'heura i de murtra, fan gaudir l'esperit de l'essència d'una obra d'art embellida i poetitzada. D'aquelles plantes nascudes de noble saba, creixent amb el bon gust que els llegà son passat, enfilant-se per les branques i caient amb delitosa indolència. De les parets de xiprers, despentinant-se en garbes d'espessa molsa. De les flors esclatades, plovent amb colors malalts i sembrant la terra de fulles. Se'n desprèn un perfum de voluptuositat perduda, de seda despintada, de saba esmorteïda pel vent de l'abandó. Dels brolladors eixuts, amb la gleba assecada, de les amples escalinates amb les lloses mogudes per l'empenta de l'herba creixent entre les juntures dels balustres trencats, de les blanques estàtues de marbre, daurades de la pàtina del sol i ombrejades dels petons freds de la lluna, en destila l'enyorament de la riquesa passada i la gran tristor de la grandesa caiguda. Dels caminals alfombrats de margarides silvestres, ombrejades dels petons freds de la lluna, en destila l'enyorament de la riquesa passada i la gran tristor de la grandesa caiguda. Dels esbarzers de fora mirant sobre la tàpia, de les pobres fulles seques arrupides de fred sobre l'estany sense aigua, en cauen tendres llàgrimes. Dels sàtirs caiguts, dels gerros escardats, de les lloses trencades, de la terra que s'infla i els arbres que es desborden, en queda un record de noblesa, de pàtina severa, de distinció suprema. La distinció de l'obra d'art madura portant el sentiment d'una hermosa agonia i el record d'aventures fugides. No els deixem sols, somiadors de la terra, els jardins abandonats. Aneu-hi abans que s'esborrin els últims records que hi nien, abans que els arbres es morin i les glorietes s'enfonsin, abans que caiguin els marbres i l'heura colgui les pedres, abans que els ocells en fugin i les aus de nit hi entrin. Aneu-hi mentre hi quedin drets els xiprers i els boixos enrenglerats, mentre es pugui llegir els noms gravats a parelles sobre les soques dels arbres, mentre siguin ruïnes vives i oasis de poesia. Aneu-hi, que el vostre cor gaudirà del lirisme de les línies grandioses escrites a pinzellades solemnes. Sentirà l'aroma marcit i tebi amb baguetats decadents d'essències esmorteïdes. Rebrà el consol i el repòs de l'obra ja envellotada per la dolçor del temps i el segell de sa noblesa, i la fonda impressió que inspira la solitud dels passatges que expliquen sa vella història amb estrofes de madura poesia. Aneu-hi sovint a sentir-la, somiadors de la terra. Aneu a aquell museu fet d'essència de paisatge. Anem-hi tots a resar per la bellesa enterrada en son mateix cementiri. Bé, moltes gràcies.
Sí, com que no és la primera vegada que ens ve a veure,
sí,
ja sabia que la seva conferència ens agradaria. Però a mi sempre m'ha quedat un dubte amb Santiago Rusiñol. Jo no sé què em pensava de la burgesia, perquè després, quan escriu L'auca del senyor Esteve, que és un llibre preciós,
sí,
i que rius amb moltes ganes, quan acaba el llibre, si no recordo malament, diu: jo seré artista perquè ell paga el marbre.
Sí, sí. Aquesta és la realitat, i a més ell la té molt clara, aquesta realitat. O sigui, ell està tota la seva vida carregant contra la burgesia i carregant contra allò que ell en diu la prosa de la vida, però és perfectament conscient que si ell ha pogut ser artista és perquè hi ha hagut un senyor Esteve, que és el seu avi, i que és el personatge que ell retrata a L'auca del senyor Esteve, que ho ha fet possible. Per tant, és molt pertinent aquesta pregunta. Què és el que Santiago Rusiñol critica de la burgesia i què és el que realment accepta? És molt curiós, però és així, i em sembla que és interessant fins i tot per entendre el lloc, la societat on nosaltres vivim i on vivim en aquests moments. El que critica Rusiñol de la burgesia catalana, que vol dir la burgesia espanyola, és que no sigui prou burgesa. M'explico. Que sigui menestral. M'explico. Que no sigui tan agosarada com la burgesia francesa, que permet de crear una societat que permet que els artistes puguin viure i puguin viure de la seva feina. Per tant, allò que critica Santiago Rusiñol de la burgesia de casa nostra és justament que aquesta burgesia no estigui prou compromesa amb allò que ell considera que és fonamental, que és l'art i la cultura. I per tant, és molt interessant veure què representa el senyor Esteve, què representa L'auca del senyor Esteve, perquè entre 1907, que és quan escriu la novel·la, i 1917, que és quan estrena la comèdia, han passat moltes coses. I una de les coses que ha passat és que el personatge del senyor Esteve s'ha convertit en una caricatura que la gent de l'Esquella de la Torratxa utilitza per tal de parlar sistemàticament del burgès català. El senyor Esteve s'acaba convertint en aquell personatge, potser n'havia d'haver portat una imatge, però no comptava parlar del senyor Esteve avui, que és un personatge amb un cop alta, un personatge així amb un cap rodó, amb unes ulleres, més aviat grassonet, vestit sempre de levita, molt dolent. És el personatge que, per exemple, donarà suport a la repressió de la Setmana Tràgica, és el personatge que, a partir del moment que esclata la Primera Guerra Mundial, és germanòfil, és el personatge que es dedica a l'estraperlo, que s'enriqueix justament amb la neutralitat de la Primera Guerra Mundial. És un personatge que els de l'esquella l'utilitzen per representar el pitjor que hi pot haver, a la societat barcelonina, una cosa rància, terrible. I Santiago Rusiñol el que ha de fer és defensar el seu senyor Esteve, perquè entre aquell senyor Esteve que ell criticava a l'auca per massa menestral i aquest senyor Esteve que és el burgès estraperlista i que porta cap aquesta idea de la corrupció d'una determinada classe social, diu no, no, no. I per tant acaba fent l'elogi d'alguna manera d'aquest senyor Esteve i per tant una recuperació dels valors menestrals, etc, etc, del senyor Esteve. Fran Rossinyol és un personatge que costa molt d'agafar-lo, perquè clar, evoluciona amb el temps, construeix un personatge que acaba representant una classe social i que esdevé mític i, per tant, aquesta pregunta era absolutament pertinent. No sé si l'he contestada. Sí?
Bé, m'ha agradat moltíssim la conferència.
Gràcies.
I conegut un Rossinyol nou. Jo aquesta versió no la tenia, no la sabia. M'ha agradat moltíssim. No, volia fer una petita observació. Ens has parlat molt de l'interiorisme, de l'interior d'un Rossinyol i de la mística, però no ens has parlat gens d'una mica de la vida bohèmia que portava, que sembla que, com si tingués dues personalitats. Per una banda, molt místic, però per l'altra, sembla, almenys popularment, sembla que portava una vida alegre, molt optimista, amb cases. Aquesta versió no l'he sentida.
No, és que aquesta segurament és la imatge estereotipada de Rossinyol i que no és certa. No és certa. A veure, ells feien les barrabassades que convingués. I recordem la famosa Volta a Catalunya amb carro, una altra excursió en bicicleta que també va ser sonada, les juergues que es muntaven allà on anaven. Però, a veure, Santiago Rusiñol és un personatge profundament melancònic. És un personatge melancònic totalment. I justament aquest vessant irònic, sarcàstic, burleta, és el que compensa aquesta tendència cap a la melanconia i cap a l'autodestrucció d'alguna manera. Per tant, és un personatge molt complex. I per tant, aquestes dues cares de Rusiñol, de fet, són una. I un explica l'altre, perquè de la mateixa manera que Rossinyol pinta la gitana de l'Albaicín amb aquesta tonalitat grisa, cosa que ens sorprèn, també escriu en aquesta mateixa època un text sobre els estereotips, allò que fem, que ens agrada tant de fer a vegades i que segons com fa tant de mal, no?, els andalusos i els catalans, i els andalusos són d'una determinada manera i els catalans en són d'una altra. Doncs el que fa és descriure una de les típiques juergues andaluses i és el títol una juerga trista. I llavors el que fa automàticament Rossinyol és donar la volta als estereotips i per tant del que podríem dir-ne la típica festa andalusa, ell en treu tot allò de tristor, tot allò d'artifici, tot allò de fins i tot malaltia que hi pot haver, perquè moltes vegades al darrere d'aquestes cuergues el que hi ha són vides molt desgraciades, míseres, no? I Rossinyol constantment fa això i, per tant, sempre deixa un regust amarg. O sigui, aquesta mirada que a mi em sembla molt interessant, a mi m'agrada molt perquè és molt complexa, no? És una ironia fosca la que ell normalment gasta. Perquè fins i tot amb les seves anècdotes, els duros a quatre pessetes o aquella anècdota típica de la terrissa, que ell i en cases vestits de terrissaires van a un poble que tant és, jo ho he sentit de tot arreu, d'Olot, de Ripoll, de Vilanova, etc. Que ells arriben i posen una parada de terrissa. La gent hi va a comprar, demana el preu i diuen un preu absolutament elevat. I clar, la gent s'escandalitza i diuen, no, nosaltres això no ho paguem. Doncs, no ho pagueu. Clac, ho trenquen. Esclar, vull dir, és una cosa que, segons com tu mires, és de pijo absolut. No? I dius, bueno... O sigui, és un humor que fa riure, però que sempre hi ha una cosa nyac, que fa mal. Doncs això és molt Rossinyol. I per tant, aquestes dues cares sempre van juntes. Jo, per exemple, ara parlant dels jardins, hagués pogut optar també per llegir algun dels textos de l'Esquella de la Torratxa que ell escriu simultàniament quan pinta els jardins d'Aranjuez o de Girona, etc. Perquè era un personatge que dormia molt poc, li costava molt de dormir, treballava constantment i havia d'ocupar el temps. Per tant, a partir del moment que no tenia llum o prou llum per pintar, es posava a escriure. I per tant, acostumem a tenir sempre la pintura i al costat els textos que ell escrivia. I esclar, escriu per l'Esquella de la Torratxa. I l'Esquella de la Torratxa és una revista molt barcelonina i molt satírica, humorística, i el to ell l'agafa. A l'Esquella de la Torratxa publica totes les glosses que després seran l'Illa de la Calma, que per una banda hi ha un text que és molt irònic en relació amb els mallorquins i també molt estereotipat, però per l'altra banda et queda aquell regust, no?, de la mandra, és a dir, allò decadent, allò que no s'aguanta, no? I està molt bé. I aprofitaré també la vinentesa, perquè, per exemple, en Rossinyol, l'any 14, i ara n'és el centenari, per això aprofito la vinentesa, i a més perquè em sembla que també s'adiu amb aquesta observació sobre aquesta doble cara de Rossinyol, l'any 14 escriu, publica una novel·la que es pot dir que és la segona novel·la o la tercera des del meu punt de vista, perquè jo considero que El poble gris també és una novel·la, però bueno, això és una altra història. Escriu El català de la Manxa, que us la recomano, perquè ara és el moment de llegir-la. El català de la Manxa és la història d'un català de Sant Andreu del Palomar que és un obrer revolucionari que ha participat directament a la Setmana Tràgica, que n'ha fet de tots colors i que, davant de la repressió que segueix la Setmana Tràgica, més val marxar. Es desterra. I no se li acut anar enlloc més que a la Manxa, on hi té un amic amb el qual comparteixen la idea, perquè la idea no sabem pas mai què és, no sabem pas si és catalanista, si és anarquista o si és una barreja de tot plegat. En qualsevol cas, comparteixen la idea i se'n va en un poble que es diu Cantalafuente. Per tant, fixeu-vos, Cantalafuente, les fonts, aquestes fonts que constantment ell utilitza. El català de la Manxa és, a partir d'aquest moment, una paròdia del Quixot. Perquè aquest personatge idealista, revolucionari, etc., va parar en un lloc on, de forma absolutament estereotipada, hi regna la tranquil·litat i la mandra. I es proposa de regenerar la gent de Cantalafuente. i allà hi ha un molí, i aquell molí no fa res, només és decoratiu, i aleshores el català es proposa de fer treballar aquell molí, de canalitzar aquesta fuente que hi ha, l'aigua d'aquesta fuente, i fer-lo treballar, eh? I per tant, dinamitzar econòmicament Castella i la Manxa. Evidentment, el pobre català es troba amb la indiferència absoluta de tota aquella gent i amb un constant pa què, eh? Pa què, eh? Bé, el català hi ha arribat a cantar la fuente amb la seva dona, pobra dona, i una criatura adolescent, un nano adolescent, que es diu Joanet. Hi ha molts dels personatges de Rossinyol, hi ha el Joanet de l'alegria que passa, que també se'n diu. Però és clar, el Joanet s'acaba convertint en el Juanillo. I en el Juanillo de la Manxa. Perquè el fill del català es converteix en un torero. Eh? Per tant, no sé si recordeu aquella cançó tan divertida de l'Albert Pla de l'any, em sembla que era finals dels anys 80, jo és que encara al·lucino d'aquella cançó. Deia, papa, jo vull ser torero, que jo vaig dir, ostres, això en Rossinyol ja ho havia fet feia molts anys, no? Doncs és la mateixa idea. Per tant, per una banda hi ha aquesta conya marinera i de jugar amb els estereotips i et fas un tip de riure, perquè és clar, hi ha moltes coses a més que ens fan pensar en el que passa actualment. És terrible, eh? Però et fas un tip de riure, és absolutament irònic. Però per altra banda, hi ha sempre aquí dintre un deix amarg, eh? Que fa que no es quedi mai en Rossinyol amb la broma, eh? Perquè hi ha alguna cosa interna seva, eh? Que aflora i que fa que la rialla que tu pots fer llegint-lo, igualment com sents les seves anècdotes, doncs aquella rialla finalment s'acaba convertint en un rictus, una mica amarg que et fa pensar, no? O sigui, aquesta era la cosa. Bueno, i aprofitar per parlar del català de la Manxa, que a mi em sembla divertidíssim, i que a més hi ha una descripció meravellosa, meravellosa d'Aranjuez, dels jardins d'Aranjuez, perquè Rossinyol s'estimava molt aquells jardins. De fet, és allà on va morir. Eh? Mm-hmm. Molt bé.
Moltes gràcies.